Avui, els 5 minuts més, des de l'espai Cràter d'Olot.
En directe des de l'espai Cràter d'Olot, en aquest programa especial que hem començat a les 9 del matí, ara és el moment d'entrar en l'apartat més tècnic de l'espai Cràter. Ens endinsarem dins d'aquest volcà amb una visita guiada que vaja, esperem que puguem fer les màximes com ho diria jo, amb el màxim rigor, amb el màxim rigor informatiu i científic. Per això ens acompanyarà en Xavier Cullell, que és el director de l'Espai Cràter. Què tal, Xavier?
Molt bé,
com estàs?
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per acompanyar-nos. Sorprès d'aquests 6.000 visitants en 30 dies?
Sí, realment jo crec que ha superat totes les expectatives que teníem prèvies a l'obertura, i ha estat realment una obertura doncs, amb molt d'èxit, amb un funcionament molt digne de tot l'equipament, de tot l'equip i del funcionament de sala, i per tant sí, totalment sorprès.
Quines són les primeres sensacions que heu captat per part del públic?
Molt positives també. Hi ha una part de sorpresa important des d'una mirada, potser podríem dir, més de comarca. La gent d'Olot i de la comarca de la Garrotxa surt molt sorpresa del que hi ha. Potser el comentava abans el regidor, no? Que no s'havia explicat prou el projecte. El fet de no haver-se explicat prou potser feia que la gent vingués sense saber ben bé què s'hi trobaria, i això doncs ha jugat doncs, un cert punt a favor a dia d'avui, perquè molta gent surt sorpresa de la sala, de la tipologia d'exposició, de trobar-se una sala d'actes com la que ens trobem ara i dels diferents espais i recorreguts. No? Ha anat molt bé també que la gent pogués veure el global de l'edifici i no només l'exposició, perquè li veuen doncs, tot el potencial que hi ha al darrere.
Ara que parlem de l'edifici, Xavier, estem precisament a la sala Magma, no? Totes les sales tenen aquests noms evidentment relacionats amb els volcans, que és una sala que potser la persona que entri dirà, mira, és bonica, és acollidora, no? Té les butaques, perquè els oients se'n facin una idea com si fos les butaques d'un cinema, però vermelles, a més són molt elegants, així molt quadrades, tenim aquesta mica d'enterimat on ara estem nosaltres, una pantalla per projectar, però la sala té quelcom més, és a dir, l'estructura també està pensada, tot aquí està pensat, no? Xavier, no està fet perquè sí, sinó que tot té un sentit.
Exacte, tot l'edifici té un sentit, i realment vam estar treballant durant molt i molt de temps. És un projecte que vam començar-lo a treballar a nivell tècnic a finals del 2018, al desembre, i sobretot a inicis del 2019, i vam estar des de la mirada de l'arquitectura, des de la mirada del concepte expositiu, des de la mirada del territori, intentant trobar aquell missatge clau del projecte, que en aquest cas va ser també gràcies a un procés participatiu que vam fer el 2019, la relació amb la vida, no? I això sempre ens ho expliquen els volcanòlegs. Els volcans de la Garrotxa no treuen lava, no treuen fum, pot ser que caminis sobre d'un d'ells i que no ho sàpigues, no? Però el que realment és singular dels volcans de la Garrotxa és aquesta relació que tenen amb la vida, aquesta cuina volcànica, tenir una ermita dins d'un volcà, que els anem a caminar els diumenges, que els coneixem, que ens els estimem. I per tant, també en aquell procés que vam fer, vam detectar a través de moltes entrevistes que la gent i la població en general s'estimava molt el territori, i aquesta estima i aquesta riquesa que ens han donat els volcans volíem que es veiés en tots els elements constructius, en la manera de fer, en l'exposició, i per tant ho vam treballar d'aquesta manera. I després amb el relat també volcanològic doncs ens va anar molt bé per poder defensar aquesta idea de relació amb la vida.
Quan entrem en aquesta sala un pot dir, mira, hi ha una paret que és una mica torta, o això d'aquí no és recte, no? Tenim un sostre, per exemple, que fa com si fossin talussos, en certa manera. Això està pensat també?
Exacte, sí, sí, és molt interessant això que dius, perquè aquest cel estrellat que tenim a dins la sala Magma doncs simbolitza això, no? Que ens trobem com dins d'un univers, aquest sostre que semblen unes plaques tectòniques en moviment, i un edifici doncs que es buscava que no hi hagués ni una paret pràcticament recta i que tingués aquest moviment en tot moment, no? I aquí teníem molt clar que el que fèiem, que era un centre expositiu, i on ho fèiem, que era la ciutat d'Olot i la comarca de la Garrotxa, i a més amb aquest colofó final, que és el volcà Puig del Roser, no? Que és endinsar-te dins d'aquest volcà, i això els arquitectes Toni Casamor i Anna Codina també ho van saber acceptar i ho van saber veure molt bé. El mateix terra de la sala Magma té basalt volcànic, els murs inclinats tenen basalt volcànic, que vam retirar els àrids que acostumen a portar doncs, aquests grans murs per construir-se, i aquest color de les butaques, aquest vermell intens que simbolitza doncs, com una colada de lava,
això, eh?
Que s'està acostant cap a nosaltres, no? I que en tot moment volíem que l'edifici en si fos una experiència, que hi hagués molt de benestar en el mateix edifici, que la sala doncs, estés molt ben equipada, com és aquesta que tenim aquí, i de fet una gran resposta evident, una dada molt evident, són les més de 1.200 persones que han passat ja no per la sala expositiva, sinó per aquesta sala, que és la sala Magma, i amb més de 22 activitats. És a dir, les entitats de la ciutat d'Olot, sobretot, ens estan trucant cada setmana per reservar la sala. I aquí ja hi fem els interrogants de la ciència, ja hi fem els reptes del segle XXI del PEOC, el campus també ja ha fet un parell d'activitats, el TEA Garrotxa, és a dir, moltíssimes activitats de reserva que venen i utilitzen aquest espai.
Fins i tot si veieu esquerdes a terra, no patiu, eh? No és que estigui fallant l'estructura tècnica, també s'ha pensat això.
Exacte, sí, a més això és una de les preocupacions que tenia el senyor que feia els paviments, que no es pensessin que havien fet malament el terra, no? Que es buscava aquesta sismicitat en el terra també, sí.
Això és important perquè quan es van fer totes les visites guiades, tot això s'explicava. A vegades quan un visita un espai, després en parlarem, dels serveis educatius i de la importància a vegades d'agafar una visita guiada per saber totes aquestes coses que se'ns poden escapar, que per això ara també nosaltres des d'aquí us les estem explicant, perquè si encara no heu vingut, quan vingueu ja ho tingueu present, i si ja heu vingut possiblement algú dirà, ah, doncs mira, això si vaig venir pel meu compte potser no ho sabia, i ara acaba de donar-li tot un sentit. Dèiem que han entrat visitants, hem començat a explicar una mica tot aquest espai, les persones que ja han vingut els hi ha agradat, entenem evidentment la majoria, aquells que tenien reticències, ara ho explicaves abans, Xavier, han sortit molt més convençuts de quan han entrat, aquells que a vegades potser venien dient, bé, no sé què em trobaré ben bé, perquè a més des de fora no t'imagines el que hi ha aquí sota.
Exacte, sí, és totalment així, no? Molta gent venia sense saber què, amb aquell paradigma doncs, d'alguna manera que s'havia creat a l'entorn de l'espai cràter, que hi havia un nom però no se sabia molt més bé què era, i totes aquestes, no totes, però la gran majoria de persones que venien amb aquesta mirada, la veritat és que han sortit molt contentes, i realment nosaltres vam estar a nivell tècnic sobretot també, suposo que a nivell polític també, però patint molt per aquells primers visitants d'Olot i de Garrotxa, aquelles primeres persones que venien a veure l'equipament, a veure com en sortirien, perquè feia tant de temps que hi treballàvem, feia tant de temps que estaves immers en aquest projecte que no sabies realment si era un projecte, sabíem que estava molt bé, però no sabíem fins a quin punt, no? I quan vam començar a veure les cares de les primeres persones, sobretot que sortien de l'equipament i que deien, ostres, això està molt bé, realment va ser doncs, el premi de tot aquest esforç de més de 3 anys de treball intens.
Què és el que més els hi agrada? Què heu captat així en general tots els visitants que hem tingut fins ara?
Hi ha un efecte uau, que és el principi, que és aquell audiovisual, que és
la porta d'entrada. Després hi anirem i ho podreu veure.
Hi ha aquest primer efecte i n'hi ha un altre, que és quan entren a dins la sala i veuen tot el talús del final, que hi ha el videomapping, es veu il·luminat i se'ls explica doncs, que allò és un talús de 15 metres d'amplada i que doncs, és el volcà Puig del Roser per dins, tot això, i no faig cap més spoiler perquè després
l'anirem
a veure. Aquests dos elements són dels que els que agraden més, és allò que se'n diu l'efecte uau, no? Però a més agrada molt que sigui una exposició que sigui interactiva, que hi hagi molt de contingut, que sigui fàcil aprendre'l i que sigui una exposició molt fàcil amb una sala diàfana, i per tant doncs, tot això és una suma de continguts paral·lels que funcionen molt i molt bé.
Alguna cosa que modificarien o alguna cosa que us hagin fet arribar, de dir, mira, això m'ho imaginava d'aquesta manera o ho canviaria?
Hi ha un element que encara la gent té una mica en la memòria, que és el terratrèmol, no? I això sí que ens ho recorden. On és el terratrèmol? No, és que no el tenim, ja es va decidir de no fer el trasllat per superar doncs, una mica, fer l'abans i el després, i aquest és l'element que a vegades sí que ens recorden. Allò de dir, ostres, hi ha una cosa que no m'agrada, no ho hem sentit encara.
Molt bé. Com han rebut els vulcanòlegs de casa nostra i de més enllà, una mica, aquest equipament?
Molt bé, la veritat és que finals del 2019 aproximadament vam signar un conveni i un contracte amb el CSIC, amb l'Institut, en aquell moment era Ciències de la Terra, Jaume Almera, i ara Geociències Barcelona, però al final el director del centre és el mateix, que és el doctor Joan Martí Molist. Joan Martí Molist és el principal vulcanòleg a nivell mundial ara mateix, és un referent a nivell mundial, i dins del seu equip l'integra la Delina Geyer, que és una altra vulcanòloga dins del CSIC, i paral·lelament també hi ha dins d'aquest mateix equip, però fora del CSIC, el Llorenç Planagumà i en Xavier de Bolós, que en Xavier de Bolós ara és a la Universitat de Hawaii. Amb ells quatre vam fer una sentada i vam parlar profundament sobre els continguts de l'equipament i de la importància de que ells es vinculessin en aquest projecte, perquè teníem molt clar que si ells no hi eren al darrere no tenia cap sentit de fer una exposició sobre volcans si no hi havia vulcanòlegs, no? Llavors el que vam fer va ser aquest contracte amb ells per poder fer l'assessorament científic dels continguts que s'estaven treballant amb l'empresa Indissoluble.
Clara, dèiem, l'Espai Cràter, i abans en parlàvem amb el regidor, va començar també com tot un projecte turístic, pols d'atracció de visitants, però clar, aquí estem parlant evidentment de tot un projecte divulgatiu que pot anar molt més enllà d'això, no? És cap a on es va?
Sí, sense cap mena de dubte, és un projecte holístic i de fet és la tendència de la museologia d'avui, és anar cap aquí. No té sentit el monocultiu, ja sigui el que sigui, perquè es veu que quan hi ha un problema doncs, en aquest monocultiu, ja sigui per un problema estratègic o ja sigui un problema de, doncs s'ha vist perfectament en la Covid, no? Dels museus que havien apostat només, per exemple, la Fundació Miró és un cas, però n'hi ha molts altres, de que tenien un monocultiu de que el 90% dels usuaris de l'equipament o més eren només visitants, que quan hi ha doncs, una problemàtica d'aquestes doncs, l'equipament s'ensorra perquè l'estratègia no és capaç d'absorbir doncs, aquesta nova mirada. La consolidació de l'Espai Cràter passarà per consolidar quatre públics principals, que seran òbviament el turisme sostenible, que és la línia en què treballem, i els visitants, que ho explicava també doncs, el regidor, amb qui treballem perfectament amb la Carta Europea de Turisme Sostenible, amb el Parc Natural i Turisme Garrotxa i la gent que integra doncs, tot aquest equip i això ho tenim molt clar. La mirada turística és una, la mirada educativa és una altra que és fonamental per nosaltres. De fet, bona part també dels usuaris de l'equipament són escoles. Hem passat més de 1.200 alumnes amb aquest mes de funcionament i per tant per nosaltres és un públic clau, perquè realment és el públic també que rep una activitat, que es fa el preescola, es fa el postactivitat, i és allà on realment pots provocar més canvi a nivell de mirada educativa. Això ens ho explicarà després la Clara més profundament. Però per nosaltres també és molt important la mirada educativa de l'equipament, la mirada local també, i de fet aquesta sala és una resposta també a l'estratègia que volíem obrir doncs, cap a aquesta mirada més de programació local, diferents projectes, activitats, etc. La població de la Garrotxa anirem a veure la sala expositiva 2, 3, 4 vegades, però principalment el que utilitzarem serà aquesta sala Magma per sobretot activitats de divulgació, i per nosaltres una quarta pota que és molt molt important, que és la mirada científica, que aquí doncs, comentàvem aquest conveni amb el CSIC que hem fet, és només un primer pas, estem preparant un altre conveni amb el Departament de Territori, estem preparant un altre conveni amb les universitats per anar impulsant aquesta mirada científica que t'acaba donant aquell segell de qualitat de projecte.
De fet, els vulcanòlegs, com tots els científics, es queixen que no hi ha massa investigació, que no hi ha massa recursos, no? D'idees n'hi ha moltes, però a vegades recursos per investigació. L'Espai Cràter vol ser o voldria ser en un futur una mica un bressol d'aquesta investigació, fins i tot un centre de documentació i de coneixement de referència a nivell vulcanològic?
Sí, sens dubte, l'Espai Cràter ha de ser dins del panorama de la recerca a nivell global, dins del camp de les ciències de la Terra, i sobretot aquesta mirada de geologia i paisatge, és a dir, no només la vulcanologia, sinó aquesta mirada de paisatge que tenim al territori i aquesta relació entre societat i volcans. De fet, hi ha un projecte obert molt interessant d'arqueologia, paisatge i vulcanologia, és a dir, intentar buscar també aquest treball en xarxa amb diferents disciplines. Espai Cràter que faci investigació a soles no ho pot fer, perquè de fet amb en Joan Martí en parlem a vegades i els pressupostos que demanen ells per fer investigació, ara estan demanant un pressupost de 10 milions d'euros per fer recerca, fer una datació de geologia o fer les datacions que estan fent ara a vegades costen 500.000 euros per poder fer projectes de recerca de datació amb uns laboratoris que no tenim ni a Catalunya. Llavors la recerca d'alt nivell, podríem dir, o aquesta recerca que molts científics busquen i és la que es queixen per la qual no hi ha finançament, doncs nosaltres hi podem participar donant suport, facilitant serveis, facilitant territori, sobretot aquesta vinculació amb el territori. territori, però òbviament el pressupost d'Espai Cràter no podrà finançar mai la recerca del nivell. Tampoc la busquen els volcanòlegs, que sigui Espai Cràter qui financia aquesta recerca. El que sí que ens demanen és que participem també d'aquests debats, que participem dins d'aquestes estratègies, perquè el que busca la Unió Europea ara mateix amb els finançaments de recerca és que tinguis aliances al territori. Llavors ells el que busquen sobretot és aquesta feina de vinculació amb el territori.
Per tant, lligat amb el que comentaves, Xavier, els museus, l'Espai Cràter és un exemple, però entenc que és una mica la línia que se segueix, deixen de ser sales expositives només, no?
Sí, no té cap sentit que un museu només pensi en l'exposició. De fet, hi ha actualment dins el món dels museus una crisi existencial, podríem dir-ho així, des de que ja dura des de fa uns anys, de sobre cap on han d'anar els museus. Jo crec que sembla que s'està consolidant aquesta línia de concepte, sobretot de museu social, que el que busca és aquest equilibri entre els diferents públics del museu i sobretot entendre molt bé on està situat, i és a fer aquest primer mapeig de la relació amb el lloc, és a dir, el punt de la ciutat on et trobes, quins són els reptes globals que ens afecten a nivell local i ser part activa en la resolució d'aquests reptes. És a dir, no podem ser ja només un centre reactiu que espera visitants o que espera persones o que espera fins i tot escoles a que vinguin a veure una sala i se'n vagin, sinó que hem de participar de forma activa en aquells debats sobretot complexos del que està passant a dia d'avui i facilitar la resolució dels reptes que tenim com a ciutat i com a territori.
És cert que qui visita avui en dia qualsevol espai o museu no té res a veure amb els que estaven fets anys enrere. Quin paper juga la tecnologia en l'Espai Cràter que podem veure avui?
Juga un paper important, és evident. De fet, la tecnologia cada vegada juga un paper més important en les nostres vides, en totes. L'altre dia m'explicaven que hi ha un centre educatiu també a Olot que ja comença a fer la primera línia només digital d'educació. Llavors, parlava també amb un company museòleg de la direcció d'un museu d'aquí a Osona, que em comentava que s'estava ja replantejant de que aquestes carteles que tenen fins i tot els centres expositius pictòrics amb un quadre, doncs que la cartela ja fos digital per anar renovant fins i tot o donant una mica més d'informació sobre el quadre. És a dir, les exposicions aniran agafant cada vegada més tecnologia, això és evident, sobretot no tecnologia per tecnologia, sinó la tecnologia com un recurs per explicar un contingut que moltes vegades acostuma a ser un contingut difícil d'explicar, i que gràcies a un element tecnològic a vegades t'és molt més fàcil, t'és molt més pedagògic, però això no vol dir que si hi ha un contingut o hi ha un concepte difícil d'explicar i hi ha un element que no sigui tecnològic que l'explica millor, òbviament l'has d'acabar utilitzant.
Clar, això entenc, per tant, que a nivell de continguts ara tenim els que tenim, que després ara anirem a fer la visita, la tecnologia ajuda a aquesta renovació de continguts, no? És a dir, Espai Cràter també s'haurà d'anar renovant en un futur.
Sí, sens dubte, i aquí ja passa per una estratègia de renovació d'exposició que cada X anys s'haurà de fer una renovació d'un àmbit. Jo no crec que hagi de ser una renovació del 100% de la sala, però sí que de tant en tant s'haurà de fer una renovació d'un àmbit, no? Ara en tenim 7, veurem quins funcionen més bé, veurem també de cada àmbit, potser hi haurà algun element que no acabarà de donar doncs el recurs o la informació que nosaltres, o l'experiència que buscàvem, i seran aquests que anirem modulant. Jo apostaria més per fer modificacions d'àmbits sencers i d'anar-los renovant periòdicament i que amb el pas del temps doncs la gent pugui anar venint. No serà una constant, és a dir, no és que tinguem una sala expositiva que cada any fem dues grans exposicions com temporals, com el CCCB, per exemple, sinó que tenim una sala més estàtica com la del Cosmo Caixa, però que també el Cosmo Caixa se'ns van adonar que havien d'anar-ho renovant i ara han fet, per exemple, doncs, el nou gran àmbit de l'univers, i nosaltres segurament acabarem fent també doncs una estratègia d'aquestes.
Doncs, si us sembla, el que podríem fer és anar a fer aquesta visita guiada. Tindrem el millor guia, evidentment, tindrem en Xavier, ens acompanyant el Xavier per anar a fer una visita a la cambra, que és la sala expositiva de la qual ara estàvem parlant, però que d'aquesta manera mirarem de fer-vos una mena de passeig sonor perquè us ubiqueu en l'espai que és aquest més expositiu que tenim a l'Espai Cràter.
Ens haurem d'abrigar, fa molta calor,
no,
en quines condicions hi hem d'entrar?
No podem entrar-hi així mateix.
Fantàstic. Doncs fem una pausa i de seguida tornem per connectar directament amb la sala més especial d'aquest Espai Cràter.
Avui, els 5 minuts més des de l'Espai Cràter d'Olot.